Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. N'hi havia un escriptor anglès que ara em falla la memòria perquè, en fi, les coses de l'edat tenen, van passant així, que té una narració molt bonica en la qual explica que quan se sent molt agobiat i està fatal, sempre té un dubte, que és si baixar a baix de casa, al soterrani, on tenia una col·lecció de ginebra, sembla que bastant abundant, o si pujar a dalt a la biblioteca, on tenia una col·lecció de poesia més abundant encara. Doncs, com que la ginebra no, a mi no em va, no sóc menorquí, per tant, no és la meva cosa, no sé si els nostres convidats d'avui són molt partidaris de la ginebra, ens fem partidaris de la poesia, i aprofitant que aquesta setmana s'ha celebrat o s'ha fet un dia de la poesia catalana a la xarxa, doncs hem pensat que per què no parlar de poesia, aquestes coses també estan bé. Per tant, hem triat un dels nostres contertulians més poètics, que és l'Amadeu Abril.
De tota la vida. Bona vesprada, bona tarda, bona hora baixa. Jo sóc poesia.
Tu eres
no en faig, però jo en
soc. I a mi em preguntes el que és la poesia.
Exacte, no?
El Martí Crespo, que cada setmana, a l'altra banda dels vidres, també el Jordi Carreño. I per parlar de poesia n'hi ha una referència, per parlar de literatura en general, però n'hi ha una referència que és lletra de la UOC, i aleshores la Teresa Ferris doncs ha decidit acompanyar-nos també i parlar també de poesia. No sé si també de ginebra, depèn dels gustos de cadascú.
No, la ginebra no és el meu, moltes gràcies.
No és el teu món, però de poesia, sí.
Si hi ha alguna càmera oculta aquí...
N'hi ha aigua, n'hi ha aigua.
Això és aigua, això que veieu transparentos o que no veieu, però que veuríeu si hi hagués una webcam, és aigua.
Les ginebres estan de semblant. Bé, amb aquests elements farem l'Internauta d'aquesta setmana, parlant, per tant, de poesia, parlant de literatura, i com sempre sol passar en aquest cas, ja veurem on acabem embrancant-nos quan acabi el programa. De moment, comencem.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
No he dit l'adreça al començament, lletra.uoc.cat.
Lletra.uoc.edu.
No sabem massa bé com definir això. Ara estàvem parlant abans de començar que la mateixa Teresa deia que això és una mena de hub, que és una expressió que ara està molt de moda, que lletra és una mena de hub de moltes coses, però un poc per posar en solfa del que anem a parlar i per situar una mica el que ha passat aquesta setmana i per què estem fent això que estem fent, com cada setmana el Martí Crespo ens farà el seu ja famós i aclamat informe Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs comencem pel començament. Ahir, 21 de març, es va celebrar el Dia Mundial de la Poesia amb tota mena d'actes al país, però de fet a casa nostra la celebració ja havia començat fa una setmana, el 17 de març, en què es va instaurar una mica el Dia de la Poesia Catalana a Internet, durant el qual doncs, xarxes socials com Facebook i Twitter doncs, es van omplir de versos, poemes, citacions, fragments, el que la gent doncs, li avallia, ens posem avui una mica més poètics, de penjar. Quan parlem del lligam entre poesia o literatura per extensió a internet, doncs evidentment hi té molt a dir el portal Lletra de la UOC, en dic portal, després ja parlarem si és Noda, Hub o el que sigui, que des de fa 10 anys, justament, em sembla des del 2001, doncs es dedica a això, a plegar informació i documentació especialitzada en literatura catalana doncs per tota mena de públics, doncs lectors, professors, estudiants, professionals o senzillament interessats en el llibre o en la lectura en català. Més enllà d'aquest, diguem-ne, cos bàsic de documentació, lletra, doncs en aquests 10 anys ha anat avançant cap a un node, això que dèiem, un node interuniversitari de coneixement, amb la publicació doncs, d'una revista mensual, que és Argus, a exposicions virtuals dedicades a autors i obres catalanes, i després hi ha tota una sèrie de projectes web, entre els quals doncs, hi ha el Wiki Lletra, que és un espai wiki, que suposo això ja ens explicaràs de què va, un espai wiki doncs, per treballar literatura secundària i batxillerat, Després tenim topobiografies de l'exili català, on es recollien de manera col·laborativa i amb totes les eines 2.0, doncs, a l'abast, històries de vida i literàries lligades als exiliats.
Home, deu alçar la cella quan ha sentit topobiografia.
De què va això.
Tot això...
Una alçada de cella.
Cella baixada.
I després un altre...
És molt radiofònic, és un gest molt radiofònic.
Sí. I després ja, diguem-ne, per acabar, diguem-ne, aquesta introducció, hi ha un projecte que potser és el més lligat potser avui al tema, doncs, de què tractem, no? Que és musicadepoetes.cat, que és una selecció, doncs, de poemes musicats per més d'un centenar de músics del país lligats, doncs, això, a la poesia. De tot això, doncs, suposo que en parlarem avui bastant, amb la Teresa Ferris.
Has fet un repàs molt, molt general, molt bé.
Bé.
Una pregunta estúpida. Aquesta moda d'esgarrotuits, els garrotuits es poden considerar poesia?
Cant.
Sabeu que hi ha hagut gent que ha fet tuits seguint la idea del garrotí?
Estan fent els haiku-tuits.
Haiku-tuits, això no ho
sabia. És el màxim que dona un tuit.
És el que dona,
exacte.
Igual que nosaltres el dia 17 vam promoure que la gent comencés a publicar els poemes, els seus preferits, etc. Ahir, dia de la poesia o dia universal de la poesia, en l'àmbit espanyol vam promoure alguns grups els haikus, perquè tenen aquest número de síl·labes concret que permet els 140 caràcters.
Estan de moda per un tema que no té a veure amb la poesia, que és que el president de la Unió Europea, el senyor Van Rompuy, escriu haikus en flamenc.
Ara sí, és apassionant.
Bueno, pues mira, l'han traduït a no sé quantes llengües, però precisament...
Sobretot tercera... els que escriuen en les seves trobades, no? Deuen de ser interessants.
Sí. Ostres. Bueno, a mi és un gènere que sempre el haiku m'ha semblat molt difícil de conrear, però vaja.
A mi el gènere Van Rompuy també em sembla
conrear.
I de país.
Aquest senyor ja m'anava molt quan jo estava a Bèlgica i, ostres, el seu germà Bessó no és tan avorrit, però ell, el Herman, és absolutament infumable, pobre home.
Bé, doncs és el nostre president.
Haurem de llegir alguna cosa.
És el nostre president,
sí.
Mira.
Tu. Sí, esclar. Sí. Mira, té el meu respecte institucional, però no té la meva devoció personal. Que
ni t'agrada la seva poesia.
No he llegit res.
L'haureu de llegir.
He llegit un parell de discurs i encara estic roncant ara.
Comencem pel començament, que tu deies, no sabem si això són haves o no sé què. El que sí que està clar és que és un espai enorme. És a dir, aquí esteu com a universitat, esteu, no sé si la paraula és invertir, però vaja, invertint una quantitat d'esforços molt notable en aquest terreny, no?
Anem per feina.
És una aposta estratègica,
no? Lletra és allò que voldria ser l'aeroport de Barcelona? Suposo que no, oi? Deu ser una altra cosa.
Ens ho hem copiat, perquè ja saps que els noms mediàtics sempre acaben funcionant. A veure, què és això de Lletra? Mira, fa 10 anys la Universitat Oberta de Catalunya va fer una aposta per posar en obert, quan encara ningú parlava de contingut en obert i internet per compartir, un munt de materials que s'havien editat per als estudiants. Aquesta aposta realment era estratègica, no? Donar una visibilitat a tot un seguit de continguts de qualitat sobre la literatura catalana. Amb els anys hem anat creixent com la mateixa internet. Ens hem anat fent 2.0 els darrers anys, hem anat incorporant audiovisuals, hem anat fent un munt d'incorporacions a Lletra que avui en dia fan que sigui, doncs, jo veig com una mena de constel·lació, no? En què cadascun dels projectes aporta un nou element més del que és internet en aquell any. I tots aquests projectes que has anat citant són això. Cada any hem fet un nou projecte especial i ara el que tenim com a definició és el nostre lema. Nosaltres diem Lletra, literatura catalana a internet. És a dir, nosaltres som això, literatura catalana a internet. El nostre objectiu és visibilitzar tot allò que hi ha sobre la literatura catalana a internet i, a més, cada any promoure com podem fer que la literatura sigui més visible a internet a través de la incorporació de les tecnologies noves.
Però sobretot creació o sobretot didàctica de la literatura?
No. Mira, nosaltres no fem creació. Nosaltres el que fem és aplegar també la creació que fan els autors. Nosaltres, per exemple, un dels molls de l'os és les pàgines d'autors, no? Autors i obres que van ser l'inici de Lletra. Dintre d'aquestes planes hi ha diferents apartats i un, per exemple, és el tas de textos, en el que tu podràs trobar que hi ha de creació d'aquell autor a la xarxa. Nosaltres et posem el vincle, et fem una categorització, documentem, etc., de manera que tu tens allí aplegat. Nosaltres no fem la creació, no potenciem pas. Nosaltres el que volem és donar una eina que és educativa i de difusió. Són les dues coses. Són els dos públics amb els que treballem fonamentalment, amb els estudiants i amb aquesta persona interessada que deies abans, que pot arribar a través de diferents llengües també, perquè tenim els portals en anglès, tenim el portal en castellà gràcies a una col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. I ara mateix estava preparant un informe per la propera setmana, i si et poses en el google.com, que naturalment és ara una mica el que ens serveix a nosaltres per veure si estem posicionats, en anglès estem molt ben posicionats, perquè vaig començar a fer unes cerques d'autors i sortíem en el segon o el tercer lloc, no?
També pots provar el google.cat i et surt igual, eh?
Sí, però el google.cat és el en català. Jo el que volia provar era si estàvem ben posicionats en anglès, en llengua anglesa, i aleshores vaig haver d'utilitzar el google.com.
T'ha tocat o t'ha fet aire?
No m'ha tocat, però he posat la cunya.
De fet, és curiós perquè per algú així molt allunyat del nostre món, pot ser poesia i internet són en coses molt diferents, no? Però a mi m'agradaria recordar que des dels inicis d'internet en aquest país la poesia ha ocupat un gran lloc. N'hi havia una web que duia un folk des de no era des de Nova York, no sé si era Filadèlfia o algun lloc d'aquests. Ja de les primeres webs que va existir en català hi havia una que era un gran repertori de poesia catalana.
Doncs això saps que encara és en línia?
Encara
perquè, perquè ho tenim allotjat nosaltres.
Ah, emigrat.
Era un dels germans Folk,
sí,
no recordo quin de tots,
sense greu. De l'editor, Jan Madalernest.
Que feia una feina extraordinària, perquè a més, si no recordo malament, alguna vegada ens ho explicava, clar, en aquella època ho havia de picar a mà, o sigui, havia d'agafar poema a poema i entrar-lo, no era allò de... No era allò del rincón del vago, eh?
Doncs en un moment donat, ell se'n va adonar que aquesta feina ja l'havia sobrepassat, però ja la tenia feta, i aleshores el que va fer és ho va donar desinteressadament a la universitat, i aleshores nosaltres ho hem penjat, i ara mateix ho pots trobar. I saps que també, si voleu una anècdota, el dia 17, el dia de la poesia catalana, nosaltres que podem veure les estadístiques de les planes, aquella plana va ser hipervisitada, perquè justament es va donar un fenomen curiós que jo fins i tot vaig fer-ho, no sé si vosaltres, abans de copiar el poema que jo volia, el vaig comprovar, i el vaig comprovar a internet, perquè en aquell moment no tenia l'Ausias Marc. Vaig estar buscant un seguit de planes i una de les que et surt la primera és, i tu poses poesia catalana a Google Cat, Google.com i Google...
El que sigui.
Poesia catalana, et surt aquesta plana, que és de disseny terrible.
HTML 1.0.
Però fixa't que és aquell HTML que encara fèiem l'any 98, que és que te'n recordes que posàvem colorets a sota, no? O sigui, agafàvem unes plantilles amb colorets.
Però això fes-me el favor de conservar-ho.
No, ho hem conservat, i tant.
De conservar-ho tal com està fet.
Sí,
després
qual.
Voleu fer una versió més HTML5, feu-la, però no ens perdeu la versió.
No, està tal qual.
Perquè és un monument, és un autèntic monument.
I de fet, per això et dic que a vegades tenim un dubte de què són, perquè de cop i volta et pots trobar la selecció de poesia catalana aquesta de l'any 97, al cantó de, no, el mashup aquest de topobiografies que hem fet amb un Google Maps, no? I les dues coses estan allí i estan sota el mateix.
Explica-li a la Mateu, què són les topobiografies.
Què són les topobiografies? Mira,
ja ha baixat la sella, però internament continua rondant-li el dubte.
Els títols, és que tinc un bon assessor, que m'assessora sempre amb títols, i això funciona molt bé. Mira, nosaltres fa l'any 2005 vam començar un projecte, es deia Topografies Literàries. Ho vam fer a Barcelona, amb l'Ajuntament de Barcelona, després ho vam fer a propòsit del Poeta de la Ciutat, sabeu que és una mena de premi. Hi ha un poeta de la ciutat que fa l'Ajuntament de Barcelona cada any. Ho fan en els Jocs Florals, sí. Converteixen el poeta de Barcelona. Aleshores, ells ens van oferir de fer una mena de diàleg entre la seva poesia i la imatge i la fotografia.
Però és un poeta conegut?
Pot ser una persona...
Sí, és un certamen, diguem, és el que guanya...
És un...
Un poeta, sí, bé. Igual, tant hi fa, un poeta...
És escollit.
Val, n'hi ha un poeta de Barcelona.
En el torci dels Jocs Florals, sí. Hi ha els premiats i després també donen el poeta de la ciutat, que es converteix una mica en el representant de la poesia en diferents accions culturals que organitza l'Ajuntament de Barcelona. Va per biblioteques, fa diferents recitals, etc.
Sant Vell va començar aquest projecte de topobiografia.
No, topografies. He dit fotografia i poesia. Després ho vam fer a Tarragona, amb el Pini Soler, amb la gent de l'Ajuntament de Tarragona. Vam fer una mena de treball de diàleg, no?, entre la imatge i la literatura. Tot això ho vam fer l'any 2005. I l'any 2006 i 2007... era el moment en què s'iniciaven els mashups. La sort que tenim nosaltres és que estem a la UOC, no? I sempre hi ha uns fantàstics companys nostres informàtics i la gent de tecnologia educativa,
això, no?
Exactament, que et diu això és el que ve, no? Hi ha un informe, que no sé si el coneixeu, l'informe Horizon, que nosaltres el treballem a la universitat, que et diu quines són les tendències educatives i de difusió cultural els propers anys. Llavors et fa un horitzó entre 1 i 3 anys i 3 anys i 5 anys. Això és interessant, no? Perquè dius, a veure, què és el que puc fer? Doncs l'any 2006-2007 hi ha Google Maps, ja es veia que seria una aposta interessant, no? Que canviaria moltes de les maneres en què nosaltres ens orientem, en el presencial i en el virtual. I vam pensar de fer una aplicació didàctica a partir de Google Maps, que després se n'han fet moltíssimes, i de fet aquest any, l'any 2010, nosaltres vam premiar en el Premi Lletra una aplicació que és el Mapa Literari Català i una altra que és també Geografia Literària Catalana, que són dues aplicacions de la literatura ara damunt d'aquests mapes. Bé, doncs l'any 2007 nosaltres vam pensar que podríem fer aquesta aplicació, es tractava de fer un espai col·laboratiu també, per tal de que pogués ser utilitzat a les aules. I què vam fer? Doncs vam agafar el Google Maps i vam permetre que els diferents subscriptors afegissin històries de vida sobre els exiliats. És molt simple. O sigui, és topobiografies perquè són històries de vida que es geolocalitzen en un mapa.
Quan vols dir històries de vida, vols dir anècdotes, sí, personals,
bé, més aviat
relats...
Itineraris, li dèiem. Itineraris. Exacte, itineraris, fixa't, perquè, per exemple, pots fer doncs, la història, una que és molt atraient, no? Veus, per exemple, l'Anna Murià i l'Agustí Bartra, no? Si tu visualitzes el seu itinerari, van a França, després van al sud de França, després van a París, després van a Mèxic, després van a Cuba, Mèxic, Estats Units, tal, i tu pots visualitzar tot això i el que veus és un itinerari i cadascun dels punts té una informació associada, una fotografia i una, bueno, vincles, etc. És a dir, això es va utilitzar sobretot a les classes d'història contemporània. Ho van fer aquí a la Ramon Llull i a la Universitat de Barcelona. És a dir, es van construir diferents itineraris de vida, diferents, i després vam afegir itineraris culturals, però bé, el moll de l'os era com visualitzar en un mapa els itineraris de vida dels exiliats. És un desenvolupament d'aquest mapa, no? de Google Maps.
I en aquests fragments, diguem-ne, de vida, itineraris, hi ha parts de la seva obra o no s'hi inclou, o sigui, no està previst? Per exemple, mira, un text, doncs, si passen per Mèxic, doncs
sí,
escolta'm,
sí,
aquí
sí,
van
sí,
escriure
sí,
tal
sí,
cosa.
Sí, sí.
No?
Sí, van fer paral·lelament itineraris culturals, alguns dels quals són una novel·la, per exemple. I recordo ara K.L. Reich, no? Aquesta novel·la del camp de concentració, en què la geolocalització és la imatge del camp de concentració, en el qual hi ha petits fragments de la novel·la en què descriu doncs, l'escala que pujava el no sé què, el barracó tal. És a dir, les possibilitats són immenses. No? El que a nosaltres ens servia, a part de per provar, en aquell any 2007 que ho vam començar a provar, després ho vam, una mica la consolidació va ser el 2009, que era el 60è aniversari de l'exili, i ens va servir per difondre-ho. Però en aquell 2007-2008 ens va servir per provar la tecnologia, per veure que funcionava, i després els estudiants el que feien era una unitat en què havien de posar en marxa un seguit de competències, des de la selecció de la persona, la cerca documental, l'escriptura, la redacció d'un guionatge multimèdia, no? La cerca i després l'edició en línia. És a dir, hi ha tot un seguit d'elements que són competències afegides al que era la pròpia cerca de la història o l'itinerari personal. No? Per això ens serveixen moltes vegades aquests espais.
Escolta, teniu alguna idea de quin tipus de lector us visita? És a dir, ara has tret el tema escolar, universitari, m'imagino.
Sí.
Jo a vegades entro buscant coses... A mi em sembla que tenim un problema molt seriós amb la poesia, que és que no es trobes els llibres. Aquesta mania de que les llibreries només tenen l'últim...
Ah, què vols dir? Que amb la novel·la no hi ha aquest problema?
Bueno,
no sé,
amb la novel·la no la toca.
Vols tant. Dir qualsevol cosa que no sigui novetat?
No, sí, qualsevol cosa que no sigui novetat. No,
vull dir,
i a vegades m'ha tocat recórrer a buscar poemes que et sonen, que dius aquell poema jo el tinc en algun lloc i he entrat a Lletra a buscar-lo. Quin tipus de tastolletes apareix per Lletra?
Mira, t'ho puc dir a partir de les mètriques, no? Et puc dir que algunes...
De les mètriques és molt apropiat.
Clar, és una... les mètriques...
Aquesta és la resposta parlant de les mateixes. És una homofonia, no? També... No és un... Però ha quedat perfecte.
Ha quedat perfecte. Perfecte. De les mètriques poètiques i de les mètriques usuàries, no? Perquè després hi ha el feedback de la gent. Però bé, en termes d'anàlisi quantitatiu, podríem fer... podríem dir-te que el... Unes de les planes més visitades són aquestes de poesia catalana, és a dir, aquestes que estàvem dient ara, que són de l'any 98 i que... per què? Perquè la gent té aquesta necessitat que tu dius. Hi ha moltíssima informació sobre escriptor, sobre, no tant sobre obres, però no hi ha creació a la xarxa. Per què? Ja ho saps, per un munt de temes que segurament haureu tractat aquí l'internauta i que seguirem tractant, no? Drets d'autor, quin és el compromís... Per això, bueno, no, simplement es troba maneres que les haurem d'anar trobant, no? Però... Per què? Perquè hi ha el que té la necessitat. Ara, puntualment el que me dius, hi ha planes que són allò top 10. Et podria dir que la del Martí Pol és una de les planes més visitades. Et podria dir que també lliga molt en el cicle escolar. Per tant, aquests llibres que són més utilitzats, més estudiats a la universitat i en els batxillerats, sobretot, que és el rang aquest en el que nosaltres treballem, es veu perfectament en les nostres estadístiques. No? El moment en què llegeixen els trobadors, les pàgines dels trobadors fan una pujada hiperastronòmica. No? És a dir, sí que hi ha... et puc dir molt més quin és el perfil de l'estudiant. El perfil de l'usuari així flaner et podria dir que està molt interessat en la poesia perquè nosaltres de narrativa no en tenim. No? Enlloc que jo sàpigui hi ha planes en què puguis llegir novel·les, no? o llegir fragments. Bueno, vosaltres feu, no? uns tastos avançaments, etc. Però tot és molt puntual. Nosaltres les vostres les donem a través de la plana de l'autor. Creació. Per mi és un gran interrogant que s'haurà d'anar emplenant els propers anys. No?
Jo tinc una pregunta, Teresa. Deixant de banda el tema de la producció i la distribució del material literari, deixem-ho per banda, perquè és, diguem, l'estat és bastant depriment en general. No? La confusió de què s'ha de fer, què es pot fer i com ha de sobreviure cadascun. Però a banda, el tema purament de la creació. És dir, ho desconec absolutament, però el poeta és un animal social de xarxa? Vull dir, el músic de música pop indie ho és absolutament. El de música clàssica ho és, però menys. L'aficionat a la tecnologia ho és enormement. Necessita absolutament estar en clubs per discutir del que passa, el que tens, el que no tens i on podem trobar les coses. Però, a la música sí que, inclús sense ser músic, trobes una quantitat enorme d'espais de discussió sobre aquesta, aquella tendència, com fer-ho, aquell o aquell instrument, aquell o aquell nou disc, aquell o aquell altre concert. A la poesia tindríem els equivalents, per dir-ho d'una forma molt, molt cursi, els salons literaris de fa un centenars d'anys, o realment el creador és molt... És a dir, utilitza la xarxa per informar-se i per llegir, però el procés de creació sí que sigui molt individual.
Mira, et puc parlar del nostre entorn, no? El de la literatura catalana, que és el que coneixem millor. Els autors, poetes, en aquest cas, que tenen un blog o que tenen un web, són comptats. Normalment.
És l'impressió que té, no?
Sí, són contats, de debò. Moltes vegades no els acaben fent ells, sinó que els acaben fent els seus fans. Sí. I de fet ara, si te'n fixes, a Facebook hi ha planes sobre alguns poetes fetes per fans que de cop i volta els agrada i ho fan. Sí. No són ells els proactius la majoria de les vegades, en el cas estricte de la poesia. Encara que potser sí que hi ha aquest canvi també que tu veladament has dit generacional, en què els més joves... ja aposten, per exemple, gent com l'Escofet, no? Que ha fet, o el Pedrals, que fan aquestes, ja fan una manera diferent, entenen la poesia diferent, i per amb ells és comunicació.
Però és una cosa vital. Diferent,
exacte, comuniquen, i aleshores vol dir que fan un vídeo, la majoria de les vegades. Aquest vídeo el pengen a YouTube. És a dir, aquesta gent que entén la poesia d'una manera diferent, que normalment són gent més jove, que tenen un contacte més directe amb les tecnologies, ells sí que crec que aposten estratègicament per això. No? I dintre de música de poetes tenim un exemple molt clar, perquè si te'n fixes, hi ha autors joves que han estat musicats per altres músics joves, tipus Guillemino, etc., i aquests estan allí a peu de xarxa, no? Contínuament tenen vídeos, contínuament estan movent-se, estan musicant-se entre ells, etc.
Sí, però el cas de la música és evident, és a dir, fa molt sí, de temps que té els seus canals, molts, eh? Mm-hmm. Però en canvi, a nivell de la literatura, ja no dic de la poesia, de la literatura en general no em sembla, potser, no és que no... Va, jo no hi participo, però com a observador trobes moltes coses i en canvi d'això trobes menys. Et trobes, com tu dius, literatura explicada per tercers.
Exacte,
per dir-ho d'alguna forma.
Sí, 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 és el que trobes més habitualment. No, no, no s'ho ha cregut, potser, no? El que té una certa edat, el poeta que creu que ha de seguir per als camins més convencionals.
És que els poetes, jo crec que n'hi ha un canvi també generacional, sí, evidentment, no? Però, clar, en aquest país és un dels països que ha fet patir massa els poetes. És a dir, nosaltres hem tingut poetes que transcendien de llarg el que eren i que esdevenien símbols del país, mm-hmm, en una dimensió desconeguda en un país que haguera viscut una vida normal, no? Un Estellers, un Martí Pol, un Espriu...
Sí. Que transcendia per molta gent que mai ha llegit dues línies, això, aquests poetes.
Això, sí, però
eren símbols
una funció simbòlica,
no llegits, però,
ja,
sí,
però s'exigia... Sí, sí, és a dir, sí, 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 aquest sí, país ha exigit als poetes una funció simbòlica tremenda, que jo crec que poques cultures europees han posat aquesta càrrega sobre els poetes, no? I jo crec que ara n'hi ha una generació de poetes que, per fi, després de tants anys de democràcia, encara amb tots els problemes del món i tot el que tu vulguis, però que ja poden tranquil·lament ser poetes i no necessitar res més, no? I clar, jo veig una desinvoltura diferent, no? És a dir, un tipus de... A mi els poetes d'avui en dia em semblen més americans. És una, no sé si s'entén el que vull dir, no? No necessiten ja tota aquella transcendència que jo m'imagino. Clar, el pobre el senyor Espriu, cada vegada abans d'escriure un vers devia pensar què pensaria el món d'ell, no? No,
però,
i escolta, i sort que hem tingut d'ells i els ho agrairem eternament. No vull fer broma d'això, no?
Però feien de poetes i feien de més coses.
Ostres, sí, sí, pesat, sí, això, eh?
Ara hi ha una visió també molt més lúdica, no? Tota aquesta gent jove treballen transdisciplinàriament, tenen, no, influències d'uns amb els altres.
Poden ser més trencadors,
exacte,
també.
Exacte, exacte. No, sí, sí,
música,
sí, sí.
Mateix, no jugar amb la música.
I tant, sí, sí, absolutament.
I això serà... O sigui, tu creus que pot ser una de les tendències, quan parlaves abans dels informes aquests Horitzó, a l'Horitzó...
Parlant d'informe Horitzó, només un petit parèntesi, sí, que deies les tendències de 5 anys. Avui, dimarts, fa 22 de març, fa 5 anys de la primera piulada a Twitter. Tanco un parèntesi.
Ho dic
per... No, ah, bé, ahir va fer 5 anys, Twitter.
Ahir, que era ahir o era avui?
Ahir. Va coincidir amb el dia de la poesia. I les primeres piulades no eren gaire poètiques, justament.
No, gens. Però ho dic perquè... Imaginem això, aquestes coses segurament són les que s'escapen d'aquests informes, perquè 3 anys abans, 2 anys abans de Twitter ningú s'imaginava... No, el primer any de Twitter ningú s'imaginava que Twitter seria Twitter. Però no hi ha la tecnologia, no? Jo parlo del fòrum.
Jo quan la Teresa ha dit fa 5 anys he pensat, mare de Déu, jo 5 anys vista, excepte que el Barça seguirà guanyant la Lliga, no sóc capaç de imaginar res més. Tota la resta se m'escapa.
Veieu com cadascú es projecta les seves. Sí,
sí. Mentre estic a Guardiola allà davant, que és un gran poeta...
Jo sé que
seré
més gran encara, però poques coses més.
Exacte, sí que
per això, com no ho sabem, hem de fer veure que algú ho sap i seguir-ho. Em deixes només que digui això del Twitter, que justament no ho sabíem fa 7 anys, però sí fa 2 o 3 anys ja tots vam començar a apostar per a incorporar el Twitter. Penso que ara estem en un moment en què tampoc tenim molt clar què és el que en fem i cadascú està buscant, no?, els seus entorns. Hi ha gent que d'una manera exponencial ha augmentat la seva visibilitat, d'altres no, i puntualment el dia aquest de la poesia catalana que vam promoure diferents col·lectius el dia 17 de març, tenia aquest objectiu de dir, a veure, som lectors i tenim una comunitat que treballi, doncs, això, al voltant d'internet. Doncs aprofitem també aquesta nova eina, no? I el que vam fer, doncs, és això, fer una dinamització per tal de que la gent digués el seu orgull, o es pogués expressar el seu orgull lector. Nosaltres hem fet un hashtag, que és el Jo Llegeixo, i que té aquesta finalitat, de dir, les tecnologies aquestes 2.0, què serveixen? Serveixen per dir què és el que un estima i què és el que un vol. Doncs, escolta, diguem també, compartim amb els altres el que llegim, és una manera de utilitzar-les. Aleshores, són una mena de noves estratègies que ens permeten utilitzar aquestes eines. És a dir, serveix. No?
Sí, sí, les estratègies són molt cridaneres perquè, per exemple, jo estic molt enamorada de les samarretes que fa la Fundació Lluís Carulla.
Sí, sí, sí,
de,
molt maques.
De
sí,
poetes i d'escriptors de l'edat mitjana, que són una actualització sí, total sí, 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 sí. De l'això. No, jo volia aprofitar que tenim a la mà Déu per canviar un moment de tema, un moment només. Sí. Però és per l'aprovació del domini .xxx. Perquè no, no sé si puc contar-ho, Amadeu, però quan l'Amadeu Abril va ser la persona que va imaginar tot el procés del .cat, etcètera, etcètera, que va portar-ho, i quan estàvem a punt, dic que estava perquè jo també estava, de guanyar el .cat, era el dia de Sant Roc, que aleshores l'Amadeu me crida, jo estava en Vetera esperant la cueta de Sant Roc, que és una cueta que esperes durant tot l'any.
És una animalada.
I em crida l'Amadeu i diu, has de pujar a Barcelona perquè aproven el .cat i hem de fer una roda de premsa, jo abandono la cueta de Sant Roc, que mai podràs imaginar el que això significa.
No.
No, la teva imaginació no arriba mai, això. Abandono la, perdó, la cueta de Sant Roc, la cueta del gos, ja ho explicaré. Abandona això, puja a Barcelona i en l'últim instant resulta que aturen el .cat per el .xxx.
I que ningú s'ho creia.
Que no, no vaig entendre de què anava, no? I cinc anys després, mira, aquestes... finalment, de, sí. L'xxx...
Set anys. Mira,
va, escolta, el dia primer, 16... xxx seran totes les webs porno.
A la definició és per continguts adults responsables.
Collons.
Caram.
Sí. No, és un silenci.
No, ho dic perquè he hagut de recordar.
Adults responsables?
Ens ha deixat...
Sí, sí. No, no, sí. Ens preguntàvem per tu biografies, però...
Exacte. No, és que la capacitat de trobar
tres paraments sí,
és absolutament...
Un discurs incomprensible, no? Veure,
només per recordar, és dir, el 16 de març del 2004, és dir, fa 7 anys, va acabar el termini per presentar candidatures en els dominis. Des de llavors... fins potser el mes de juny que ve, però encara no segur, no hi ha hagut cap finestra per presentar nous dominis. D'acord? I aquell dia, aquell tipus de dominis eren, se'n deien dominis de comunitat. És a dir, havies de definir una comunitat i dir que representaves la comunitat. Llavors, el punt XXX era molt curiós, perquè la comunitat es definia com els proveïdors de continguts adults responsables. Llavors, la definició de què és continguts adults s'explicava d'una forma més llarga, però terriblement perifràsica. I què vol dir que és un proveïdor de continguts adults responsable? Bé, ets responsable perquè has registrat un punt XXX. És a dir, la comunitat es definia a posteriori, no a priori. Bé, trampetes a part. Va resultar efectivament que es van anar provant alguns, el .cat amb els seus interrogants, arribem al moment en què tot s'ha d'aprovar, i dos dies abans d'aquesta famosa reunió del Consell d'Administració d'ICANN que s'ha d'aprovar, que era un dilluns, el dissabte el govern americà envia una carta a ICANN dient creiem que és una pèssima idea que aproveu el .xxx i us demanem que no ho feu. Carta que no es publica fins al mateix dilluns, per tant no ho sabíem, és a dir, sabíem els rumors però no sabíem l'existència. I aquell dia doncs què va fer el Consell d'Administració d'ICANN? En comptes de aprovar el .cat i dir no, aprovem el .xxx, però
que
algun...
s'havien d'aprovar en la mateixa reunió eren els dos, que eren una excel·lent companyia, Valeria.
Exacte, és dir, era el dia que s'havia aprovat el contracte, els domini ja estava aprovat, però primer es diu aquest domini tira endavant i ara signem el contracte que és l'acte final, però el dia que podíem dir oficialment que es havia aprovat el .cat, abans havíem decidit no dir res i esperar el dia que això fos irreversible i estigués signat. No? Quan era aprovació parcial i ara negocieu els detalls del contracte. Quin és el problema? Que ens va tocar, per coses del calendari, doncs que XXI .cat dels 7 que s'havien, 7-8 que s'havien d'aprovar, aquell dia ens tocava a nosaltres. I clar, què va fer ICANN? Doncs va dir que en comptes de dir, com el govern americà no vol, no aprovem el .xxx, va dir, avui no toca aprovar
que quedava,
dominis.
Que quedava lleig.
Exacte, quedava, quedava lleig. Era veritat, però quedava una miqueta lleig perquè, a més a més, tampoc no sabien quin argument donar-hi. Doncs van decidir que avui no toca dominis i tenim preguntes. Evidentment, no cal dir que amb la tendència paranoica depressiva del país esmolada, mil i una batalles perdudes, això va ser interpretat com la fi del món, o poc
cap,
i falta.
Al cap d'un mes es va aprovar.
Al cap d'un mes es va aprovar, però el mes aquell va ser... Sort però... que era el mes d'agost, oi? Es vas quedar sense...
Home, jo em vas quedar sense cuetat. Però...
Llavors, va resultar que el mes de setembre es va aprovar .cat, però no el punt X, i que es va dir... hem de renegociar el contracte. Això es va estar renegociant el contracte fins al març del 2007,
Per tant, hi havien passat 3 anys en què el Borda i Carme van dir no, ho hem pensat millor i aquest domini no s'ha d'aprovar perquè no compleix les condicions que es posava l'any 2004. 3 anys van dir. Després d'això, aquesta gent va fer un recurs contra ICANN amb un sistema d'independent reviews, com una mena de tribunal arbitral independent que està en els estatuts d'ICANN, i van guanyar perquè, evidentment, des del punt de vista del procediment els havien dit 25 vegades coses absolutament contradictòries. I van dir, per tant, ho aproveu. Això va passar fa més d'un any i poc, i aquí seguint els governs dient oficialment no volem que aproveu el .cat, ICANN dient, home, però és que ja no ens queda cap més remei. I finalment, el divendres 18 de març passat va ser quan el govern va dir signem el contracte. D'acord, queda un petit detall, que és afegir-lo a l'arrel. És a dir, que a la base de dades on diu...
Allò
que passa per la taula de la famosa Cati.
La Cati.
Cati
no ve de Cata.
Cati és una senyora de la Casa Blanca,
sí,
poca
molt
broma.
Simpàtica.
De l'ala oeste?
No, és el Departament de Comerç. Ella físicament no està a la Casa Blanca. Però vaja, com si ho estigués. Aleshores, bàsicament per motius històrics inexplicables, és d'aquelles coses que no són però volta apareixen, el govern dels Estats Units diu que la funció de gestionar l'arrel la fa ICANN sota contracte del govern dels Estats Units. D'acord? Deixem-ho així. El que vol dir que qualsevol decisió sobre canviar un nom, un servidor del punt LY, Líbia, del punt ES, del punt AD, canviar el contacte, el telèfon del contacte tècnic del .cat, qualsevol cosa d'aquestes, dels dominis que existeixen, o introduir-ne un, evidentment, ICANN ho decideix, ho envia als 13 servidors d'arrel. El primer que ho ha de posar...
Que són els 13 servidors... diguem així, centrals d'internet.
Exacte, que és quan qualsevol persona escriu un nom de domini que el seu màquina no coneix, va preguntar, escolta, vilaweb.cat, internauta.net, què és tot això? On som? Uoc.edu, qui és? Mira, .edu són aquestes màquines. I aquelles màquines diuen, uoc.edu són aquestes altres màquines. Per tant, el sistema que fa que el sistema de noms de domini funcioni són 13 màquines que tenen la còpia de la base de dades, mare de totes les bases de dades de noms de dominis del món. I n'hi ha un que és el número, la lletra A, que és el primer que ha de copiar això i els altres copien d'aquí, que està amb una empresa que és la que gestiona el .com, per entendre's. Però, entre l'ordre d'ICANN, barra Ayana, que és com es deia històricament aquesta funció, i aquest número A, això ha de passar per la taula de la Cati, del govern dels Estats Units.
La Cati real, eh? O sigui, la Cati no
es diu
és
Cati,
un...
Sí, sí.
Es diu Cati.
A veure, abans es deia d'una altra forma.
I suposo que li vau regalar un ram de flors després, no? Vols
sí.
No, llibre de poesia catalana.
Un detallet. Sí. No.
El problema és que la Cati, o que sigui en el seu moment, perquè la Cati es pot jubilar en qualsevol moment, no, perquè li falta anys per jubilar, però la poden dedicar...
A la coneixes i tot.
Sí, 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 sí. No, la Cati existeix. Sí, sí.
Però la coneixes personalment.
Sí, 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 sí. La Cati existeix. I es deixa veure, no és res supersecret. I els seus caps també, no? Llavors, dic, pot canviar, però fa anys que és aquesta noia, com abans eren altres persones que jo no he conegut. Doncs, el problema és que, per exemple, quan tenim aquest problema que el .cat ja s'havia aprovat i que el .xxx estava renegociant-se però no s'havia matat oficialment, doncs va passar una cosa que és que històrica no havia passat mai, i és que la Cati tornava els informes per posar el .cat a l'arrel dient que hi havia errors gramaticals. L'informe no el feien ni l'Amadeu ni el Vicent ni ningú del país, el feien els d'ICANN, i el feia un australià que parla un anglès a més impecable, un acadèmic australià. Deia, falta una coma, però no deia on tampoc, i a més és una tonteria immensa. Això la Cati...
És a dir, es dedicava a boicotejar.
Exacte.
El procés per recordar qui mana.
Assegurant-nos a nosaltres que això no tenia res a veure amb el .cat. Evidentment, i era veritat, era el punt XXX. Però, per tant, vull dir que encara falta el que a la Cati li arribi a la taula, el punt XXX, i a veure quan triga la Cati, que a veure, no ho fa ella per la seva pròpia decisió, com us podeu imaginar, però formalment és la Cati que ha de dir sí o l'ha de tornar. A veure, quants errors gramaticals troba la Cati amb el
trobarà que aquesta definició és una mica incongruent, gramaticalment, la que deies abans, no? Lo dels responsables i tot això. Pot ser un retorn, jo diria, no?
Sí.
Sí,
No.
Pot dilatar el procés.
Pot dilatar. Ja és dir, no acceptar-ho seria una guerra institucional molt dura. Sí. És dir, el que poden fer en comptes d'això és simplement el mes de juny han de decidir què fan amb el contracte que té ICANN per fer aquesta funció. Llavors, el que estan amenaçant és que, per exemple, si ICANN no es porta bé, aquest contracte, en comptes de durar 2 o 3 anys, duraria un any només. Que vol dir, cada any ICANN es passaria 4 mesos només pensant en com renovar aquest contracte. I tenia 8 mesos per fer la resta de coses, que vol dir que no passaria res. I li poden posar molt més complicat el procés de renovació. És a dir, té aquests mecanismes no radicals per recordar qui mana. I a més el representant del govern americà va venir a aquesta reunió com a representant del govern, a més molt divertit, no? El cap de la, el supercap de la Cati, i deia, a veure, ah, portem una hora, segur que vaig, aixequeu-vos una mica, fem una mica de stretching, val, ja podeu tornar a seure. A veure, jo ja sabeu qui sóc, jo sóc el Larry, sóc el que mano amb l'NTIA, aquesta gent no s'ha dit parlar, això, això i això crec que no ho esteu fent bé. Dir, els americans, l'avantatge que tenen és que se'ls entén normalment quan una cosa no els agrada. Si és com aquí els polítics no sempre els entens, a Europa, no dic aquí, només a Europa, els americans sí, va dir, això, això, això i això, crec que no ho estem fent. Ja en parlarem, cap problema, vinga, ara anem al còctel. No?
Sistema americà. Hauries de fer un llibre un dia explicant tota, ai, tota
el
aquesta...
El dia que ens retirem tots i no tinguem res a perdre.
Però mentrestant farem poesia.
Sí.
No, no sé si teniu, perquè s'està acabant ja el temps també, no sé si teniu projectes immediats o només alimentar el hub ja és prou feina.
No, no, cada any comencem nous projectes. Ara l'últim...
I es pot que explicar?
Sí. L'últim, no, l'últim,
el proper,
és que l'estem fent, no, és que...
Ah,
el, no,
va, és que, la primícia.
No, és que et puc dir, és que el que acaba, la Vicky Lletra que acabeu de dir sí. Ara, l'hem començat el mes de gener, no, no m'apureu.
Sí, sí, sí. Bueno, però el mes de gener és, fa molt temps,
no,
ja,
sí, home,
el mes de
gener. Què és la Vicky Lletra? No,
mira,
que sigui l'abecedari,
oi? Va dir Líbia.
És Vicky Lletres.
És veritat, no? Encara no s'havíem dit. No, la Vicky Lletra, mira, és entre totes aquestes noves tendències, sabeu que aquest any, això que us ha fet tanta gràcia de l'informe Horizon, no? En un horitzó de 2 o 3 anys, és evident que els continguts són oberts i que les maneres de treballar col·laborativament a la universitat seran... comunes de totes, de tots els nostres centres. Aleshores, nosaltres el que vam pensar és...
Et puc presentar un parell de rectors, si vols.
No, no, tenim, gràcies. Aleshores, què vam fer? Doncs hem creat un espai per als estudiants, perquè a partir d'uns criteris, a partir d'un dossier didàctic molt exhaustiu que fem per al professorat, a partir d'uns criteris d'avaluació, etc. És a dir, treballem molt el tema didàctic, puguin aportar als estudiants continguts no sobre els autors, que n'hi ha moltíssims a la xarxa, sinó sobre les lectures que ells fan de les obres. Aleshores, hem creat la Vicky Lletra, que està formada a partir de planes d'activitats. Cada grup d'estudiants fa unes activitats determinades, d'aquestes que us he dit, que estan molt pautades, etc. Són activitats a partir de les lectures dels seus llibres. Per exemple, la entrevista amb l'Alba del mecanoscrit del segon origen. Allí hi ha tot un treball, no? Des de la lectura fins a l'elaboració del guió, fins qui dramatitza l'Alba, etcètera, etcètera, fins al mateix procés d'enregistrament en vídeo, etcètera. Això és una activitat.
La meva vida secundària no era així. La meva escola no.
Ara tardaria més, que sé. I aleshores aquestes activitats formen part de planes sobre personatges, en aquest cas seria Alba, ja hi són ara, de fet, si mireu Vicky Lletra, busqueu-ho al Google, cat com el que vulguis, i aleshores immediatament trobaràs totes les activitats que s'han fet al voltant d'aquell personatge, estan totes penjades i s'anirà enriquint aquest fons.
Però per tant això hi pot contribuir qualsevol.
Sí, 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 ara ho estem fent amb els... Ara, mira,
no està reservat a instituts o a...
Sí, a veure, nosaltres el que hem demanat, com ho hem començat ara... Nosaltres tots els projectes són in progress, els anem modificant a partir de les necessitats i de les oportunitats que tenim. Ara ho hem tancat a una 60ena de grups que tenim i cadascun dels grups està format per un màxim de 8 estudiants i un professor. Aleshores, ells, el professor és el que fa de dinamització, és el que avalua, no?, i segueix tot el procés. I bé, tot això acabarà ara el mes de maig amb un premi que donarem a les millors activitats, etcètera. És a dir, és, com us deia, literatura catalana a la xarxa des d'un enfocament molt diferent, no? Són les lectures que fan els nois i volem, sobretot, que posar en marxa les seves creativitats i aquestes capacitats que diuen que tenen, que també està per veure, perquè no, no sempre és tan fàcil, el muntar un vídeo i que et surti bé i que, a més, tingui un bon guió. És a dir, hem trobat una diversitat i això ens farà plantejar algunes millores de cara a la propera. Això és el que estem fent ara, per tant, és el que us puc explicar. Sí. Què farem aquest any? Home, tenim algunes idees de... penso que hem d'apostar molt als nostres espais en castellà i en anglès. També hem de fer noves coses per tractar de visibilitzar més enllà de les nostres fronteres, perquè tenim moltes, saps, moltes pàgines aquí i a vegades fem massa coses repetitives, no? I també ens agradaria molt aquest any fer un llibre blanc de què és el que està passant en el món de la literatura catalana a internet, no? Avaluar cap a on anem. Penso que 10 anys són prous anys perquè fem una mica d'aturada i veiem sobretot una de les meves dèries, que és com treballem col·laborativament, no? Entre tots. Nosaltres no hem de fer vídeos d'entrevistes a escriptors, perquè ja ho fa Vilaweb, no? Lletres. Per tant, aquí hi hauria d'haver una sinergia, i de la mateixa manera
això,
que nosaltres...
Sempre està molt
ja hi és, tu saps que hi és, perquè nosaltres sí, sempre sí. Ho visualitzem, no? El que esteu fent vosaltres, i de la mateixa manera que nosaltres col·laborem...
No,
doncs...
Hi ha molta més gent que està fent coses.
Sí, per això, que penso que aquesta és una aposta, no? De la mateixa manera que vau fer un dia una aposta per lo del CAT, també seria una aposta que suméssim els nostres recursos, que cadascú, des de la seva expertesa, s'especialitzés i poguéssim projectar aquest cos de què és la literatura catalana a internet, no? I no només la literatura, sinó el llibre, recolzar el llibre, que ha de ser, que ja, que el llibre digital, penso que també és una aposta estratègica com a país, i que tenir l'accés en les condicions que es regulin de tot el nostre corpus, això és imprescindible, i ja ho han començat a fer, no? La Biblioteca de Catalunya, i ho han de seguir fent les editorials des d'un punt de vista comercial, naturalment, perquè,
sí, sí,
no? Per descomptat.
Sí, sí. Aquest és el problema, ara el problema segurament més fort que tenim és la dificultat d'accedir a obres, no? I
la distribució, sí. És bastant indigna respecte als recursos que hi ha. No només
totalment.
En aquest país, eh? No, és un problema nostre. És en general, hi ha un nivell de distribució de continguts legítims sota drets d'autor que la gent vulgui comprar, i ho poso amb totes les lletres, molt baix per la voluntat de consum que hi ha. És bastant incomprensible.
Bueno,
el desfasament és bastant incomprensible.
Hi haurà nous models de negoci, no? Que hi ha això, i alguns, jo no sé si sou usuaris vosaltres de dispositius, però alguns, com ara la subscripció, és una solució fantàstica que l'hem usat en la música i que ara ja s'està començant a posar en el llibre, no?
Sí.
Tots som usuaris i no ens costa res subscriure'ns per consultar i per llegir durant un període determinat. Hi ha models molt interessants i que no són el gratis total, no cal el gratis total. Jo com a lectora, per descomptat que puc dedicar una petita part del, no, del meu consum cultural a una subscripció de llibres. És que no
jo fa bastants anys, fa uns 10 anys, que no sóc capaç de llegir llibres per problemes amb la vista i per operacions diverses que he tingut, i tenia una enorme esperança amb tot això dels llibres digitals. Les bufetades que em dono amb les editorials, les llibreries, amb els autors, amb la incomprensió, però jo vull comprar-li el llibre. Li pago tres vegades el que val el llibre físicament, si vostè m'envieu qualsevol format que jo pugui, no? I li firmo un vulgui aquí, deixo la meva dona, la meva filla, d'hostatges fins que el acabi llegir, però demostrar que no ho posaré al BitTorrent, no? Però no hi ha forma, no hi ha forma. El nivell de desconfiança que hi ha és una cosa realment sorprenent.
Jo penso que no han apostat perquè tenen encara el criteri. Jo he discutit de vegades...
Tenen por, tenen por,
Ferran
Teresa. Jo l'únic que veig és molta por. No volen invertir,
no volen invertir fins que això funcioni. Jo ho he sentit debat que hem tingut, no?, amb editors...
El problema és que quan això funcioni ja no podran invertir.
Exacte. Quan això funcioni ja haurà uns altres agents que ho hauran fet funcionar, no? I aquí està el tema, que nosaltres som massa pocs per no posar-nos d'acord.
I a més, que per ser interlocutor de, no diré noms, però de la llibreria del meu carrer és una cosa, i per ser interlocutor d'Amazon o d'Apple has de ser una altra. És a dir, no pots anar a una petita editorial amb 5 llibres. És a dir, et posaran a la cua per signar amb tu al cap de 10 anys. Aquesta és la realitat, no? Vull dir, bueno, deixem-ho
així. Està clar. Doncs molt bé, tu, això ha sigut l'internauta d'aquesta setmana. Hem acabat amb el compromís d'enviar-li a la Cati de la Casa Blanca un llibre de poesia catalana,
sí,
que ha desencarregat, amb adeu.
Ho farem.
Aprofita Sant Jordi, li regales una rosa i un llibre, un detall.
Amb l'Amadeu hem repassat històries de l'XXX i del Puntcat, en fi, molt entranyables a hores d'ara.
I recordeu...
Vam patir molt en aquell moment, però...
Sí, fa 7 anys de tot això,
molt
ja. Fa 7 anys. Ara ja, mira, fa un mes, que fa 5 anys i un mes que està al carrer, i que, per tant, l'època èpica s'ha acabat i ara es troca de fer feina.
La normalitat, ja està.
Exacte. I per cert, recordeu, si teniu algun modem vell a casa, no el llanceu, que ja ho heu vist a Tunísia, a Egipte, etc, que arriba moments que és la forma de connectar-se a internet.
Molt bé.
Això que sentiu al principi de l'internaut.
Vols dir que encara els haurem d'aprofitar una altra vegada?
Jo espero que no, però jo vaig llançar el meu no fa gaire i després he pensat que sóc molt, molt poc considerat amb les coses que poden passar al món.
Sí.
Realment, no?
Sí, és allò de, en cas de tindre que crear un refugi, porta unes quantes garrafes d'aigua, no sé què, i un mòdem.
I un mòdem dels antics, eh?
Dels que van a pedals. Dels que van a pedals.
Sí, sí.
Amadeu, moltes gràcies, com sempre. Martí Crespo, Jordi Carreño, moltes gràcies. I Teresa... Teresa Ferris, de la UOC, de lletra, lletra.uoc.edu. El Hub no ens hem posat d'acord en què és, però hem entès el que és, que és el que toca. Moltes gràcies per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió que ens ajudeu a fer.
Enhorabona per tots els anys que porteu ja treballant i ens seguirem trobant a l'internet a qualsevol temporada d'aquestes. Tots vosaltres, fins la setmana vinent. Dimarts vinent ens tornarem a veure i a escoltar així a l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.